Al matí, a Ràdio Sabadell. Les dames del crim.
Anem cremant etapes, moment ara d'endinsar-nos en el món de la literatura negra de la mà de dues expertes que tenim i que ens acompanyen sovint aquí al programa Les nostres dames del crim. L'objectiu d'avui descobrir la novel·la Mai més de l'escriptora barcelonina Susana Hernández, sens dubte un retrat social de la brutal realitat que sobrevola els suburbis d'algunes ciutats, tan descarnada com veraç. La saludem. Saludem a la Lília Urrutia i a la Rosa Maria Arné. Molt bon dia, com esteu? Com han anat les festes?
Bon dia.
Com han anat les festes?
Bé. Seguint totes les normatives.
Complicat,
això. Amb moltes corrents d'aire, però bé.
Corrents d'aire. Ens fa especial il·lusió, també vull conèixer una escriptora del gènere, em deia la Raquel. Digueu, hem entrevistat poques dones d'aquest gènere. No sé si és així o és que ens ho hem fet una mica nosaltres. Hi ha dones que escriuen novel·la negra? Són prou conegudes?
Doncs sí, sí que hi ha dones que escriuen novel·la negra. No hi ha paritat, encara, com en moltes altres coses, per desgràcia. Però, aquí també es va arribar més tard a la novel·la negra, quan a tot arreu ja se'n feia molta. Aquí, de Tassis i Pedrolo, hi va haver un salt fins a Vázquez Montalbán i Andreu Martín, que són els que donen impuls. I a partir d'aquí és quan van sortint tant homes com dones. Entremig hi havia un González Ledesma, que amb pseudònims i així feia, però eren les novel·letes que es consideraven barates. Ara hi ha més dones dedicades al gènere. En el seu moment hi havia una Maria Antònia Oliver i la Margarita Aritzeta que va començar i segueix ara, però hi ha menys dones. Uh-huh. I per això vam dir anem de portar
clar sí,
una.
Clar que sí, aquí la Susana amb ganes de parlar-hi. I com la veu descobrir a la Susana?
Bueno, la Susana, de fet, l'hem anat seguint. La vam conèixer en diferents festivals, però sobretot és que va venir al nostre club de lectura. I va venir a parlar de la seva novel·la policíaca, Cuentas pendientes, en aquell moment, que és la tercera i, de moment, l'última d'aquesta entrega que ella té de la Rebeca Santana. Llavors vam comprar Mai més i va sortir, com tu has dit, més o menys al gener del 2020 i ha format part de les nostres lectures confinades. I saps què ens passa? Com que ens agrada molt llegir i volem compartir i parlar, a més del que llegim, home, donar-la a conèixer ens va semblar fantàstic, no? Perquè sempre busquem espais. El que passa que no ens enganyem. Sempre et queden coses dintre el tinter i, de fet, frisem, no?, per poder-ho compartir.
Clar que sí.
I bé, ja et dic, des del Club de Lectura i anar seguint els seus passos.
Va, doncs expliqueu-nos una mica qui és, com ens la podríeu presentar?
Doncs mira, la Susana és nascuda a Barcelona i ha estudiat i fet imatge i so, investigació privada, psicologia, crítica musical, també ha sigut locutora
Home,
de ràdio.
Home, escolta'm.
Sí.
Què et sembla?
Has vist?
Ha estudiat i fet moltes coses diferents. Amb la Casa Roja va rebre el Premi Ciutat de Sant Adrià el 2005. Amb Cuentas Pendientes va guanyar el Premi a la millor novel·la negra de Cubelles Noir. Amb Los Miércoles Salvajes va ser finalista a Salamanca Negra del 19 i té un llarg etcètera. A més, de les seves novel·les ha participat en diferents antologies, és autora de peces de teatre curt i imparteix tallers literaris. Com podeu veure, ha estudiat i treballat en diversos àmbits que d'alguna manera es complementen i que, de fet, ho ha aplicat molt a l'hora d'elaborar les seves novel·les. Si la Susana va estar per aquí, veiem...
La tenim.
I està d'acord, ens deixem alguna cosa...
Susana, bon dia.
Hola, molt bon dia. Encantada de tornar-vos a escoltar. Què tal? Bones festes i molt bon any.
Igualment. Estàs molt airejada, Susana, o què?
Perdona?
Si tens molt aire per aquí on estàs.
Ah, Déu-n'hi-do. La veritat és que fa molt aire, eh? Pensàvem agafar la moto, però em sembla que, serà millor anar amb el metro.
Avui sí.
Fa un aire terrible, que estic a Badalona i fa molt aire.
Avui complicat.
Com veus aquesta presentació que t'hem fet? Ens deixem alguna cosa?
No, no, dona, home, aviam, si ho hem de dir tot, es farà molt, molt pesat i molt avorrit. Crec que tot el més important ja ho heu dit. I m'heu deixat molt bé, moltes gràcies.
Home, això de locutora de ràdio, no haurem de parlar, Susana, d'això, perquè, escolta, algun dia que una no pot venir sempre va bé que hi hagi algú que es pugui seure davant del micròfon. Parlem una mica de la novel·la, què us sembla, dames?
Sí, escolta'm, aviam. Aquesta novel·la, la veritat és que ens en disem molt amb una novel·la escrita en català, que crec que és la segona, oi, Rosa?
Sí.
I Mai Més, que és una història que bueno, succeeix durant una setmana als barris marginals de Barcelona i coneixerem... La veritat és que és una història molt negra, amb un relat que, quan obrim el llibre, ens diu merda, merda, merda.
A veure, molt 2020, això, eh? També us ho dic.
I entre amb la seqüència final, és a dir, comences pel final del llibre, no? Que és la matinada d'un diumenge, i s'anirà intercalant entre els altres capítols que corresponen a una retrocessió als 6 dies anteriors. I es va coent el desenllaç. Però la veritat és que aquesta forma d'escriure, començant pel final i amb aquest merda-merda, no? Ens preguntem una mica com se't va gestar tot això dintre el cap, Susana?
Home, la veritat és que pensava que era una manera doncs, d'intentar enganxar el lector, no?, des del principi. És a dir, és un recurs que funciona força bé. Si comences pel final o pel mig de la narració, normalment el lector vol saber com hem arribat en aquell punt i com s'ha generat aquesta situació, en aquest cas aquest merda-merda tan expressiu, i tot el que passa. No? Llavors és una manera doncs, d'intentar que el lector s'interessi d'entrada ja per allò que li estàs explicant, no? Sense tenir que fer, diguem-ne, una introducció molt llarga, és enganxar-lo ja i dir-li, ei, mira, aquí passaran coses potents, no et distreguis, no?
Molt bé.
Ens situes en els barris de Besòs Maresme i La Mina, que diu que és on s'ha traslladat el gruix gros del narcotràfic del Raval i del Gòtic. Mm-hmm. Això ja, d'entrada, ja no promet molta alegria. A més, els personatges són perdedors. Han de sobreviure esquivant la misèria, la mala sort, la precarietat tota mena d'estigmes. Creus que de les teves novel·les, és la que fa la crítica social més dura? És la més negra?
Sí, per mi sí. Per mi és la més negra en tots els sentits, no? En el sentit de més desesperança, potser, no? Encara que sí que hi ha algun raig, sempre, jo sempre intento que hi hagi algun raig d'esperança, però aquesta segur que és la més negra. I juntament, segurament, amb Los Miércoles Salvajes, la que té la crítica social més forta, no? Però jo crec que fins i tot aquesta encara té una crítica social potser més punyent i més dolorosa en el sentit de que ens toca de molt més a prop, no? És a dir, que parla de coses que estan passant a quatre parades de metro, a cinc, a 20 minuts de casa, no? I que d'alguna manera doncs, intentem evitar veure o que intentem que no ens toqui, però que està passant i que està passant molt, molt a la vora, no? I això crec que ho fa especialment dolorós.
Tot aquest procés de documentació per crear tota aquesta història, per explicar-nos-la, d'on surt una mica?
Doncs una mica de tot, no? És a dir, jo d'entrada tenia ganes d'escriure sobre aquests barris, no? Sobre barris que són doncs, molt oblidats, no? que la gent doncs, no hi anem molt sovint, que els polítics, com surt el llibre, doncs, només hi van quan hi ha eleccions, que només surt a la premsa quan passen coses dolentes... I tenia ganes una mica d'explicar tot això. Llavors, quan vaig començar a rascar una mica per sobre, és a dir, jo tenia ja clara la història del Biel, del Musta, però vaig començar a què està passant, no, allà? Vaig començar a buscar notícies, a mirar coses, me'n vaig adonar de tot el tema aquest dels narcopisos i de moltes coses, no? I llavors va ser com vaig dir, bueno, haig d'anar allà, haig de parlar amb gent i haig de copsar una miqueta la realitat. És a dir, ja hi havia anat, evidentment, i hi havia passat amb el tramvia, però volia trepitjar molt més el terreny i parlar amb la gent d'allà, i doncs una mica de tot, no? Això de parlar amb gent, d'escoltar, de veure notícies, de veure reportatges, de diferents fonts, no? Anar extraient una miqueta aquesta realitat, que no deixa de ser una ficció, lògicament, no intento fer un documental ni res per l'estil, però sí que si parles d'una realitat social, doncs com a mínim has de ser doncs, una miqueta fidel, no?
Clar, i també ens expliques una Barcelona que no estem acostumats a veure, no? Que no és aquella Barcelona que surt a tot arreu, anuncis, a pel·lícules, sinó que és la Barcelona més fosca, no? Potser la que s'amaga també en aquesta història que ens vols explicar, no?
Sí, sí, efectivament, clar, estem molt acostumats, no? Tots aquesta Barcelona, doncs, turística, de disseny, tan glamurosa, i és una part de Barcelona, però Barcelona té altres cares, té altres parts, i una de les seves cares, malauradament, no?, és aquesta realitat d'alguns barris molt, molt propers, en realitat, al centre de la ciutat, perquè no cal tampoc allunyar-se gaire per trobar, doncs, gent que ho està passant molt malament i realitats socials molt dures.
I dels personatges, què ens explicaries?
Doncs els personatges, a mi potser el personatge que més m'interessa és el Mustang, que és un personatge doncs, molt ambigu, no? Que al principi potser li agafes una mica de mania, no? Dius que aquest noi és una miqueta dolent, no? Per dir-ho finament, però després te'n vas adonant que hi ha moltes més capes, no? El personatge que està atrapat entre les dues cultures, que està atrapat en un món on és molt difícil doncs, evadir-se, no? d'acabar traspassant la línia, i vas veient coses del personatge que crec que al final, no sé si li agafes carinyo, potser no del tot, però sí que el vas entenent una mica, no? I en canvi altres personatges que potser al principi tenen un aire més proper, que dius, ai, aquest pobre nano, no?, el Biel o la Rosa, després van sortint altres coses que vas veient que no és tot blanc ni negre, no? És a dir, que cap dels quatre personatges doncs és el que sembla, no? Segurament el personatge amb el que és més fàcil empatitzar és la Laila, no? Perquè és la que lluita per tirar endavant la seva família, la que es troba en una situació doncs, realment més terrible, amb una edat molt jove, i la que té que prendre decisions que, per desgràcia, doncs, els adults que hi ha al seu voltant no acaben de decidir-se, no? I segurament és el personatge amb el que és més fàcil, no?, empatitzar. Però a mi, com a creació de personatge, segurament el Musta és el que més interessa.
I a vosaltres, dames?
Ah, perdona.
No,
és que justament quan ara la Susana comentava allò del Musta, un dels de les... estem a la pàgina 26, eh? Us ho llegeixo, és molt curtet, no? Diu, l'esperança de viure una vida millor ens deixaven embaladir pels cants de la sirena que arribaven de l'altra banda del mar. Luxes, noies fàcils, pobrissons. Diu, el Musta no feia res per treure's del seu error. Diu, referint-se al Marroc, diu, ja s'ho trobarien. En secret, però, diu, els envejava. Ells tenien arrels, en canvi, ell no era d'enlloc, referint-se a Musta. És a dir, que és un xicot que realment, tots els personatges són molt interessants o els hem trobat molt interessants, però sí que és veritat que el Musta és una persona que, en el fons, enveja aquelles persones que tenen unes arrels en allà. És molt interessant.
Sí, és potser el personatge que té més matisos, més colors, sí. I curiosament és el que aquí té la família, aviam, que el recolza més, que l'abriga més, i que ha de travessar, si sap que s'hi travessa aquesta línia vermella, perdrà tota aquesta part. Però quan hi ha descripcions de la vida de família d'ell, és una família maca. La de la Laila està més destrossada perquè fa poc que mor la mare. El pare, tot i que li permet els estudis i que jugui a críquet i així, és... vulguis que no és masclista i ja li té pensats diversos marits, vull dir que la vol comprometre. El Biel és el que, pobret, per mi li ha tocat la pitjor família, un pare doncs maltractador i una mare doncs que es deixa maltractar, i que ell també, pues, sent odi també per la mare, per això, perquè no és més valenta. I la Rosa, que en principi et fa molta pena perquè és tolida i així, però que és una manipuladora del 15. I aquesta és la...
Sí. Déu-n'hi-do.
Tot i viu molt a la seva, molt, perquè la mare doncs, té una mare que va molt al seu aire, amb els seus ligues, i sempre mig ressecosa, però tots els
personatges... Déu-n'hi-do els personatges, eh? Me'ls esteu pintant, escolta, el millor de cada casa, eh?
Sí. Però la veritat és que et descriu molt bé les situacions, els sentiments d'ells i així.
Per tant, i malgrat que és una realitat que, per sort, m'atreveixo a dir, no coneixem gaire de prop, no? I empatitzem molt també per com s'explica la història, no? Entenc que em voleu dir això, oi?
No, la història és dura, perquè, vull dir, tenint en compte que, a més, són gent jove i així, vull dir, i que estan allò, al límit de saltar aquesta línia tots d'una manera o altra que els marcarà segurament per sempre.
Clar, de fet, aquí parlem de quatre personatges, evidentment el llibre en té molts més, el que passa que aquests són aquesta, porten aquests fils conductors que ens relaten molt bé aquesta, la imatge que, a més, ens donen d'aquests barris, perquè, de fet, tu dius, vaig a passejar per allà, doncs no hi aniràs, probablement.
No, està clar. També tenim segurament una mentalitat carregada de perjudicis, no?, sobre aquesta zona, Susana.
Sí, i estigmes.
Sí, clar, és evident. No tots tenim prejudicis, vulguem o no, els tenim, no? I és bo, doncs, també de tant en tant, això, no?, sortir de la zona de confort, d'una temps més segura, literàriament i personalment també, i veure altres realitats, no? Evidentment que aquests barris, doncs, tenen les seves parts conflictives i hi ha llocs, doncs, que no són precisament recomanables per anar, jo què sé, a prendre organitzat. Però també és cert que dins del mateix barri hi ha zones, doncs, molt més tranquil·les, gent que treballa per tirar endavant i que no delinqueix, vull dir que, evidentment, hi ha de tot, no? Tampoc no, la idea del llibre no és en cap moment estigmatitzar a la gent que viu en aquests barris, que hi ha prou desgràcia tenen de viure en totes les seves circumstàncies, que són molt dures, com per posar-los l'etiqueta, no?, de perillosos o de delinqüents, no? ni de bon tros. No? Evidentment, hi ha molta gent que no delinqueix, que intenta sortir endavant i tirar endavant com pot, i que és perfectament honrada, i en carrers i en zones, no? Evidentment, però, per exemple, doncs, de la mina, concretament, el carrer que es parla, i l'edifici concret del carrer Venus, doncs és notori, és conegut, que no és precisament un lloc on estiguis molt, molt segur, no? Però potser tres carrers més avall. Jo, per exemple, aquest estiu, no, aquest estiu no, perquè no hem pogut viatjar, l'estiu de l'any passat vaig anar a fer uns encàrrecs a la mina per temes de certificats per poder viatjar i tal, i bueno, em va servir molt, perquè a més estava amb el llibre, em va servir molt també en aquell moment, i clar, em vaig donar compte, no? De dir, ostres, tres carrers més enllà, t'asseus a prendre un cafè i és perfectament normal, no? És a dir, que depèn molt de per on caus o de quina zona estàs, no tens la sensació, evidentment, d'estar en un barri humil, però no d'estar en un barri perillós, no? I pel que fa als personatges, han clavat, bueno, han clavat les...
Són molt bones, les dames del crim.
Són molt bones, sí. I a més, el que han dit el Musta és exactament així. És el personatge que té l'entorn familiar més estable, més estructurat, amb més caliu, i per això a mi m'interessava, no?, aquest contrast amb el personatge que està trepitjant aquesta línia i que sap, doncs, que quan la travessi perdrà tot l'efecte de la seva família. No? Justament aquest és el punt que a mi m'interessava, i el personatge atrapat entre dues cultures que no se sent d'enlloc, que penso que és una cosa que potser a nosaltres, que hem viscut aquí i nascut aquí, ens costa, però que és una realitat que viu molta gent que és d'aquí, però que té arrels a l'estranger, que té pares d'altres indrets, i que se sent que no pertany a cap dels dos països, no?
Clar, i a més veig que hi ha com moltes temàtiques entrellaçades, no? Narcopisos, seguretat, convivència, delinqüència, immigració, no?, desarrelament, tot això també hi és present, no? Oi, dames?
Sí, bueno, és que de fet, jo anava a dir ara, 170 pàgines amb una Barcelona com acabem entre totes de descriure, no? Amb multiracisme, amb violència de gènere, amb desarrelament, amb aquest somni europeu que, com parlàvem abans del Musta, que se sent desarrelat, doncs els que volen venir cap aquí s'imaginen coses que probablement potser no coneixeran mai, amb aquests periodistes voltors, no?, que busquen la notícia sensacionalista. I a mi va haver una cosa que em va... Bueno, no sé, allò que... Quan parles de desnonament, sempre t'imagines, doncs, el desnonament, doncs, de... Bueno, jo...
Dels bancs,
clar,
que no...
Jo conec moltes treballadores socials i llavors dius, doncs, mira, han desnonat a no sé què, hem fet... No, és que aquí parlem d'un altre tipus de desnonaments, Susana?
Sí.
I això em va colpir una mica,
a
també.
A veure, quin tipus de desnonament, si es pot explicar?
Això no explica la Susana,
va, tu. Va, explica'ns-ho, va.
No, bueno, no m'ho destripar massa, però sí, que clar, aquí parlem de gent que té la seva casa, que l'ha llogat o l'ha comprat i que la veuen per ell per les bandes de narcotraficants, no? És a dir, la gent no sé si ho sap, però sí que passa, i passa a Barcelona i passa a altres ciutats, que els narcotraficants doncs agafen pisos, agafen en el sentit literal, és a dir, els queden per fer-hi narcopisos. Llavors, vull dir, hi ha gent que veu perillar la seva vivenda perquè hi ha bandes que la necessiten per tenir un narcopis. Per què? Perquè els narcopisos, evidentment, són una manera molt segura, no?, pels traficants, perquè la gent no està al carrer, és a dir, els que van a consumir o a comprar ho fan a l'interior, la policia no els veu, ells tenen molt més riscos si passa qualsevol cosa, que algú li agafa una sobredosi, qualsevol cosa que pugui passar passa a l'interior. Per tant, estan protegits. És a dir, els narcopisos, evidentment, tenen unes funcions i són molt importants per ells. I per tant, doncs, van buscats, els necessiten. I els necessiten vol dir que, de la manera que sigui, per lo civil o per lo criminal, els acabaran aconseguint, no?
I tot això amb quin estil ens ho explica la Susana?
Doncs mira, la Susana, nosaltres trobem que té un estil molt, molt fresc i realista. És de capítols curts, àgils i té molts bons diàlegs. A més, molt adaptats al tipus de personatge que està fent. Les descripcions detallen molt bé tant la duresa de les situacions com la complexitat dels personatges i els seus sentiments, les seves pors. Utilitza un llenguatge molt directe i explícit, no va amb cap mena de subterfugi amb res, és molt explícita. A nosaltres ens enganxa des de la primera pàgina.
Des de la merda.
Sí, està escrit en tercera persona, és un narrador extern que ens va explicant la situació. Però és un llibre que fa de molt bon llegir.
Clar, fa de bon llegir, però què us dèiem, eh? A més que són 170 pàgines amb molts temes diferents, molt ben lligats entre ells i amb uns personatges que, bueno, clar, és que no podem parlar gaire. A veure, Susana...
Home, no, si no, clar.
Clar, és un problema. Perquè, clar, si estem al Club de Lectura...
Hauríem de fer com el Club de Lectura. Tots els oients amb el llibre llegit i podríem entrar en detall, no? Que és el que feu als Clubs de Lectura, no?
Clar, és un bo dels Clubs de Lectura, que és l'únic lloc on pots destripar un llibre.
Exacte, que pots entrar... Escolteu, però hi ha una cosa que s'explica poc, eh? Com és de gratificant anar a un Club de Lectura sense haver-te llegit el llibre, que a mi m'ha passat quan tenia temps d'anar a Clubs de Lectura, i després arribar a casa i llegir-lo amb tot el que has sentit. Es llegeix diferent. És una cosa, és un exercici xulo de fer. És un exercici xulo de fer, perquè llavors vas a buscar aquelles coses que faries ja en una segona lectura, saps? Si tornessis com a llegir-te, ostres, allò no ho he sabut veure o allò tal, i amb llibres com aquests, que entenc que són poques pàgines i que tranquil·lament t'hi pots entretenir, no? Segur que la segona lectura la gaudiu molt, després del club.
Bueno, moltes vegades, quan un llibre llegeixes per segona vegada... Perquè de vegades
en aquelles cosetes, no?
L'hem llegit, però llavors, quan tenim el club a sobre, dius, ostres, me l'he de tornar a llegir, perquè si no, ara ja fa molts dies que l'havia llegit. Que llavors hi disfrutes com molt més, sí. Perquè vas traient encara molt més coses. Quan els llegeixes per primera vegada, sempre estàs pensant en qui és el criminal o com acaba, o
si està ben lligat, si tot quadra.
I en canvi, la segona vegada et permet un exercici molt més treballat, de desmenuçar-lo més.
Perfecte, doncs és interessant també fer aquest exercici. Escolta'm, ens queda ja poc temps, però sí que m'agradaria saber que m'expliquéssiu quatre coses d'aquesta editorial, d'aquest llibre, que jo no l'havia sentit a dir, aquesta Crims.cat.
Home, Susana, què?
Hola, Susana.
Ah, Susana.
Home, em sembla que ja van pels 50 títols, crec que són. I sí, Crims.cat és l'editorial, la col·lecció en català de l'editorial Al Revés, i jo diria que, sense por d'equivocar-me, és l'editorial en català novel·la negra més important que hi ha, i amb el català, que és més extens, i amb autors amb els que jo tinc l'immens plaer de compartir, com per exemple l'Andreu Martín, sense anar més lluny, o molts altres, també alguns d'estrangers, però sobretot autors catalans i valencians. Ara també ja tenim autores, jo vaig ser la primera en publicar a Crims.cat, el qual és un honor, però després han vingut altres molt grans, no? com la Teresa Solana o la Isabel, no? I la Clara Simó. I bé, i que en vinguin moltes d'altres, evidentment, però jo penso que és una col·lecció ja que està doncs, molt, molt assentada, que fa 6 o 7 anys ja que es publica i que té un nivell excel·lent, sobretot perquè el director de la col·lecció és l'Àlex Martín Escrivà, que és una de les persones que sap més de novel·la negra. Jo diria que no només de l'Estat, sinó... No ho dic, ho dic de debò, a nivell europeu sap moltíssim, és un autèntic, enciclopèdia, i a més treballar amb ell per mi és un plaer absolut, és una persona que si et diu això, això i això, saps que allò que t'està dient vull dir, ho està clavant i que sempre serà per enriquir i per millorar.
I també deu ser important omplir aquest buit, que no sé si n'hi ha gaire de novel·la negra en català.
Ara ja n'hi ha més, no? Però sí que és cert que quan va començar per un Crims.cat, que va començar a través d'una antologia, doncs hi havia un buit bastant important, no? Des de que ja va desaparèixer la Cua de Palla i aquestes col·leccions mítiques, doncs hi havia un buit que jo crec que sí que s'ha anat omplint ja amb altres editorials que també estan fent col·leccions importants i que estan publicant a molts autors i cada cop més autores, com deien abans, les dames del crim, no? Penso que ara sí que hi ha un bon nivell de llibres en català i de col·leccions interessants, però potser fa 6-7 anys, doncs això no era així ni de bon tros. I ja, com que sé que acabarem aviat, deixeu-me dir una cosa perquè
les que la gent
que ens està escoltant pensarà, aquest llibre no el llegeixo que m'agafarà una depressió.
No, home, no.
No, també vull dir que també hi ha amor, en aquest llibre, que també hi ha... Mira. Que té el seu punt d'humor i d'amor. La Laila té una relació amb un noi xinès, el Musta té una nòvia amb la cadena que està molt enamorat, vull dir, que hi ha també la seva part, romàntica.
I tant que sí, segur que sí.
Perdoneu-me, tenim aquest punt d'humor del Biel, aquest grassonet que té la ferma decisió de primar-se cada dia, però amb molta notilla al rebost. A veure, té els seus punts de gràcia, no? Tot plegat, no? És veritat, Susana.
Com la vida, com la vida aquest 2020, eh? Una mica d'alegria i...
No, hi ha tensió sexual
també?
I bastant
ben
resolta, eh?
Molt bé, perfecte. Ja em quedo més tranquil·la, llavors.
Ja quedo més tranquil·la,
adéu. Veient tot aquest poti-poti, en aquestes pàgines. Escolta, jo, les dames m'han de recomanar llibres, però bueno, si ens passem un minutet no passa res. Jo només et volia fer una pregunta més, Susana, per acabar. Com tries si un llibre el fas en català o en castellà? Perquè quan han dit que havies escrit en castellà i havies escrit en català, la història t'hi porta? Com va?
És curiós, sí, perquè de moment només he escrit 2 en català i ara sortirà el desè llibre al gener, és a dir, que seran 8-2 de moment. Però sí que noto que són molt diferents els llibres que he escrit en català dels que he escrit en castellà. No sé ben bé dir-te per què, però precisament el primer que vaig escriure en català, que és Males decisions, recordo que quan li vaig escriure al director de la col·lecció, l'Àlex, li vaig dir, m'està sortint un llibre amb una mala llet, que no sé per què, no vull dir una cosa. I sí, no sé, em surten diferents, no ho sé. No sé explicar-te ben bé per què, però sí, és un registre diferent. Potser perquè les frases són diferents, no sé explicar-te ben bé, no?
Mira, m'ha agradat això de que amb el català et queda més mala lluna, saps? Perquè diuen que no, que a vegades el castellà sembla com més, no? Això ho diuen.
Sí, per insultar no diuen que el castellà és més.
Exacte, per això t'ho dic.
Però a mi, no ho sé, em surt una vena més fosca en castellà. Ai, en català, no sé dir-te per què.
Mira, escolta, això ho haurem de psicoanalitzar.
Sí.
Escolta, he vist la cara quan has dit que el gener treies llibre, eh? He vist la cara de la Lluïsa, aquí. De la Lídia, ja t'he batejat, Lídia. De la Lídia.
Home, és que clar, un altre poquet, ja hi som ara.
Clar, el gener el tenim, i aquí com es dirà?
Bueno,
com es dirà?
Ara, ja. Es diu Les llàgrimes del caiman i és un llibre que vaig guanyar un premi el mes de juny, el premi August Dupin de novel·la negra, i bé, segurament en altres circumstàncies hauria sortit ja a setembre, octubre, però tal com estem...
Les coses estan com estan, oi?
Sí, he dit més val que ens ho prenguem en calma.
Molt bé.
I sortirà, doncs, si no hi ha cap canvi, sortirà el gener, i en aquest cas és una novel·la policial, que feia molts anys que no escrivia un policial, i sortirà ara. Ja.
Perfecte, doncs gràcies per haver-nos explicat, Susana Hernández, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci.
Dames, telegràficament,
bon dia.
Què recomaneu? Molt aviam. Curt, molt curt.
Curtíssim, un o dos? Un, va.
Va.
El Chico de las Bobinas, del Pere Cervantes, un llibre que ens situa a l'any 1945, a Barcelona. Prou.
Molt bé, vinga. Perfecte. Doncs,
jo recomano L'escac al destí, de Lluís Llach.
Oh, Lluís Llach m'agrada molt a mi.
Sí, sí. Que el situa en una època i un lloc inconcret, però que és Occitània, una Occitània medieval, amb un llenguatge amb noms i topònims medievals, i la veritat és que té una trama molt, que està molt bé, i vaig disfrutar-hi molt.
Perfecte, doncs moltes gràcies a la Lídia Urrutia i a la Rosa Maria Arné. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies, a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon any.
Adéu, adéu.
Al matí treballem per arribar a tu.